COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i felicitats en el vostre dia a totes les dones que ens escolteu i, com diem cada any, que el Dia de la Dona sigui cada dia. Ahir la Porta va deixar anar el Círculo Ecuestre, que ja es planteja renovar a Xavi. Li va costar fitxar-lo i ara ja vol renovar-lo. Segurament se n'ha adonat que pocs entrenadors li garantiran una idea tan fidel a l'estil Barça, encara que moltes vegades costi aplicar-la, i que pocs entrenadors assumirien com Xavi les limitacions econòmiques que dificulten poder reforçar l'equip com en d'altres èpoques s'havia fet. La frase de Laporta pot respondre allò de reforçar la figura de l'entrenador de cara al tram final de temporada, però a les poques hores Xavi ja li posava seny al tema. Primer, resultats, i després ja veurem. Tenim clar que Xavi no ho farà ni millor ni pitjor, tenim contracte fins al 2024 o fins al 2033. I Xavi té clar també que si la temporada acaba fatal, frases com la d'ahir de Laporta se les emporta el vent. Així que res, a preparar la visita a Sant Mamés i endavant. Parlarem de la situació de Xavi i tocarà parlar avui també de les últimes informacions al voltant del cas Negreira. Pas important en el procés, ja us informàvem ahir en directe, la Fiscalia denunciarà al Barça, Bartomeu i a Negreira pels pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Com avui tenim a l'abogado Jacinto Vicente al debat, li preguntarem què representa que la Fiscalia denunciï i quines conseqüències pot tenir. Per cert, que la Lliga anuncia que també es personarà com a acusació particular en el tema Negreira. Estem pendents també de la jornada de Champions. Ja tenim dos equips als quarts de final de la competició. El Chelsea, que ahir va superar per 2-0 el Borussia Dortmund, i el Benfica, que va tornar a guanyar-li al Bruges aquesta vegada per 5-1. Atenció a la jornada d'avui, que tenim el partidàs entre el Bayern i el PSG. 0-1 pels alemanys del partit d'anada. I avui també tenim un interessant Tottenham-Milan amb 1-0 pels italians de l'anada. A l'Espanya Espanyola, 3 dies per la visita al Bernabéu. Atenció, que avui tenim protagonista en blanc i blau Esports Cope. Després parlem amb Joselu. I molt de bàsquet avui també, que la samarreta de Pau Gasol amb el dorsal 16 ja penja de l'Staples Center. Després d'Albert Díez ens explica com ha anat l'acte de la retirada de la samarreta. Acte molt emotiu. També parlarem de la derrota del Barça a la pista d'Olympiacos. 77-70. Els grecs es situen líders de l'Eurolliga, de la Lligueta. Avui comentarem la jugada amb el Tomàs Guasqui, com us deia, amb el Jacinto Vicente. Passen 7 minuts de les 3 de la tarda. Ens posem en marxa amb el Marc Pairés al control de sol, la Sílvia Ortiz de la producció. Us parla Joan Batllori, la pilota ja roda Esports Cope.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem. M'he deixat les enquestes, eh? Les enquestes que us plantegem avui a Esports Cope, com sempre, via Twitter, en clau Barça. La pregunta avui és si renovaríeu ja a Xavi. Heu votat que sí al 45%, que no encara al 55%. En clau espanyol, la pregunta és qui té més números per agafar el relleu de l'Ardín com a golejador al Bernabéu. Heu votat per Joselu al 38%, per Bratu Aital al 45% i per Puado al 17%. I en clau Girona, la pregunta és quin dels dos partits que venen preferiu guanyar. Heu votat la majoria pel de l'Atlètic de Madrid al 78%, pel del Rayo al 22%. Vinga, abordem l'actualitat del Barça i ho fem parlant de Xavi, que ha estat notícia les últimes hores després de que Laporta digués això ahir al Círculo Ecuestre.
El Xavi li ha dit, és a dir, ell insisteix que si no guanyem, segur que... No, jo li vull transmetre un missatge de tranquil·litat. O sigui, jo ja he pensat en la renovació del Xavi. Crec que l'hem de renovar, sobretot perquè, t'he dit, se la va jugar i de fet, ja m'he plantejat la renovació del Xavi.
Molt bé. Saludo l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Veu estar la tarda en aquest acte de Xavi a Terrassa. Com va reaccionar aquestes paraules de Laporta del matí del Círculo Ecuestre?
Doncs podríem dir que bastant més realista és Xavi que Laporta. Si per ell fos, estaria tota la vida al Barça, però és conscient què marca el futur d'un entrenador per molt que digui el seu president.
Primer resultats, després ja en parlarem. No? Conec la casa i no... Si no, no va de diners, això. Vull dir, no va d'anys de contracte, va de que vull que el Barça vagi bé i seguiré deixant-me la pell. M'és igual si tingui 4 anys. El dia que vegi que no transmeto als jugadors el que sento, me'n vaig cap a casa i cap problema.
Jo crec que va ser bastant honest, Xavi, i diria que l'oferiment de Laporta va ser bastant espontani, també, dient que li presentarà una proposta per renovar, més enllà 2024, que és quan Xavi acaba contracte, independentment de si guanya títols o no. Ja escoltaves que Xavi ho veu d'una altra manera.
Sí, escolta, va fer una revelació sobre com està portant això de ser entrenador del Barça, que estones ho passa bé i estones malament.
Molt malament. Et diria que ens va sorprendre moltíssim els periodistes que estem habitualment en sala de premsa i que ahir vam assistir a aquest acte de col·loqui a Terrassa, a la ciutat natal de Xavi Hernández. Vam veure la seva cara més íntima, tenia a primera fila els seus pares, la seva dona Núria, i atenció, perquè va confessar que els pitjors dies de la seva vida han estat aquests últims 2 anys com a entrenador del Barça i que moltes vegades es pregunta si val la pena aguantar les crítiques, els dubtes i que parlin d'ell com un perdedor.
Només et puc dir que els pitjors dies de la meva vida els he passat com a entrenador del Barça.
Quins dies?
A nivell mental. En el meu cas m'he fet moltes vegades la pregunta, perquè no necessito res jo. Jo tinc la vida organitzada, muntada, no necessito reconeixement, per sort no necessito res a nivell econòmic, i a vegades ho penso, dic, compensa això? Però sóc molt del Barça.
Yeah.
I sóc molt cabut i vull que guanyi el Barça i que torni a guanyar i tornar a ser competitiu. Això ho tinc aquí.
L'altre dia fins i tot ens deia, en aquesta reflexió que ens deixava Xavi Hernández després del partit contra el València, que sentia que els hi fallava als culers si l'equip no jugava bé, si no competien, si no estaven al nivell. Xavi també va escoltar a Laporta parlar dels fitxatges que creu que necessita l'equip. Pel president són prioritaris un lateral i un davanter, però abans, evidentment, ha de donar sortida a algun futbolista, i el tècnic ja els ha deixat clar que reforçar-se és necessari si realment volen competir a Europa la temporada que ve.
També depenem molt del fair play, estem en una situació econòmica que és difícil de gestionar, doncs ens reforçarem segur, intentarem reforçar l'equip, de fet, i crec que encara hem de millorar per ser més competitius, sobretot a Europa. I aquest és l'objectiu. El Barça ha de ser sempre competitiu, no? Però segur que ens reforcem, segur, si podem, clar.
Xavi, per cert, també li va dedicar tot tipus d'elogis a Joan Laporta, el seu amic, va dir, assegurant que el Barça té sort de tenir un president amb la seva valentia, personalitat que va de cara i és fiable.
Ara de seguida seguim parlant de Xavi. Abans un apunt, bé, esportiu, entre cometes, perquè hem conegut o s'ha certificat que Araujo només tindrà un partit de sanció, per tant, només es perd Sant Mamés.
El que tots esperàvem, Va ser expulsat en vermella directa contra el València, li cau un partit de sanció, per tant, complirà el càstig, serà baixa Sant Mamés, però estarà disponible pel clàssic del 19 de març.
Molt bé, torna a la feina demà, no?
Demà a la feina, després de 2 dies de descans, i per cert, ahir van avançar els companys de RAC1 que Rosalía serà protagonista a la samarreta del Barça perquè l'equip lluirà el logo de la famosíssima cantant catalana a la part frontal en lloc de Spotify el dia del Barça-Madrid al Camp Nou. Recordaràs que el Bernabéu van estrenar el logo de Drake i no els hi va anar massa malament.
Era un
mussol.
Un mussol, això. Sí.
Un mussol no va portar sort. Esperem que la moto mami
la
de
moto
Rosalía
mami tot trap.
Sí, funcioni millor i que el Barça pugui guanyar al Madrid al clàssic del proper 19 de març.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Tenim ara al telèfon el que està considerat el pare futbolístic de Xavi, que és el Joan Vilà. Bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns, que m'ha dit la Sílvia que has estat donant una xerrada aquest matí, no?
A vosaltres, sí, 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 estem treballant. Seguim treballant amb el meu fill amb tot aquest tema dels jugadors, assessorament de jugadors professionals i tenim bastanta feina, afortunadament.
Molt bé, me n'alegro. Escolta, doncs res, ja saps el que va dir ahir Laporta, que ja té el cap renovar Xavi, Joan?
Bueno, jo penso que és la millor decisió que es pot prendre, efectivament. Sempre he dit que el Xavi és la millor opció per entrenar el Barça, sense dubte. Coneix la casa, coneix tot el funcionament i a més és molt barcelonista, per tant, ningú millor que ell, segur. Mm.
Escolta, si renovés ja, això canvia alguna cosa? Treballa més tranquil un entrenador quan sap que té 3 o 4 anys per davant de contracte o no té res a veure, no influeix en res?
No, segur que sí, home, per descomptat, totes les persones tenim aquest sentiment intern d'una certa incertesa quan saps que depèn de, com que diu, del proper partit i els entrenadors més que els jugadors. Els resultats són determinants i més amb un equip gran, de fet a tot arreu, grans i petits, però amb un equip gran com el Barça, si no guanyes títols dona la sensació que ja no vals, no? I espero que tot això serveixi perquè en Xavi estigui més tranquil, perquè segur que ja de per si la tasca d'entrenador és prou complicada, i més en el Barça i més en aquests moments, no?
Home, de fet, ella ahir a la tarda va dir que els pitjors dies de la seva vida els està vivint en algun moment sent entrenador del Barça, perquè, clar, ell aquí es dona la circumstància que és un entrenador professional, que ja els entrenadors pateixen quan entrenen a qualsevol equip, però és que, a més, ell és culer, o sigui que pateix doblement, en aquest cas, Joan.
Sí, home, segur que podríem afegir alguna cosa més a el que va dir ell, no? Segur que els millors moments de la seva vida els ha passat en el Barça.
Està bé, això.
I també segurament que els pitjors són ara més que res perquè està començant com a entrenador. Evidentment no té res a veure entre el Barça o entrenar l'Alçat. Ell va fer un bon aprenentatge allà en aquest sentit, un bon començament d'etapa, però entrenar el Barça és completament diferent, no? L'exigència aquí és molt gran. I, a més, com molt bé has dit tu, amb això s'hi afegeix el fet que és molt barcelonista, no és una qüestió únicament professional de dir, doncs, estic aquí, potser demà estaré en un altre posto i no passa res, i sóc un professional també que la meva professió. A més, ell és molt culer, per tant, és normal que tot això ho pateixi més que qualsevol altre entrenador.
Tu amb ell com el veus? Perquè hi ha molts dies que, tot i guanyar, Joan surt a la sala de premsa i hi ha molts dies que porta la cara sèria,
Bueno, de fet, és una professió en la que moltes coses depenen de guanyar o perdre. Tu, quan guanyes, estàs content i quan perds, estàs preocupat. Busques els motius de per què has perdut, quina part de responsabilitat tens tu amb tot això, com a tot entrenador, i molt més si estàs aquí i saps que tothom espera molt de tu. Espera molt de tu perquè ets el millor exemple del que és el futbol del Barça, i també vols que tot això es transmeti en els jugadors, que en definitiva són els principals actors, no? O sigui que és normal que estigui preocupat quan algunes coses que veu no li acaben d'agradar del tot.
Clar, això és el que et deia, que fins i tot guanyant, moltes vegades, després no se'l veu del tot satisfet. És evident, ell ho diu també sempre, que amb ell, a més del què, del resultat, li interessa el com es guanyen els partits, no?
Sí, perquè hem pujat d'aquesta manera. Jo hi he pujat des que vaig arribar al Barça fa, doncs, més de 50 anys, i hi he pujat sempre amb aquesta idea de que no és suficient guanyar, sinó... Per nosaltres, ja sé que la gent, molta gent, i fins i tot molts aficionats del Barça, doncs no pensa igual, però per nosaltres és molt important el com. El com, i com que tenim la idea clara de com es pot entrenar i tenim, a més, un referent molt, molt important i a la vegada molt, molt problemàtic, molt important perquè tens un referent, però molt problemàtic perquè és difícil tocar sostre, tocar el 10, i el 10 va ser l'època del Johan en molts moments, i sobretot l'etapa del Pep. Per tant, quan et comparen i tens aquest referent, saps que és difícil arribar-hi.
Clar, per exemple, tu guanyes 0-1 al Santiago Bernabéu, amb moltes baixes, a més, i després es genera aleshores i els dies següents un debat sobre si el Barça ha defensat massa. Jo et pregunto a tu directament, tu quina sensació vas tenir veient aquest partit del Santiago Bernabéu i veient que el Barça havia defensat tanta estona, que no és habitual?
Home, jo he tingut una doble sensació. La positiva, evidentment, guanyar al Madrid amb una semifinal de Copa, i a casa seu. No és poca cosa, no ens enganyem. Sigui d'una manera o sigui d'una altra, el resultat és important i molt més quan és contra el Madrid. L'altra sensació, evidentment, és que no vaig veure el Barça que a mi m'agradaria veure, però estic segur que tampoc és el Barça que al Xavi li agradaria veure. Les circumstàncies a vegades et porten amb alguna cosa i tampoc saps massa bé fins a quin punt tu hi pots intervenir en tot això, no? Perquè tot això és un procés i penso que no s'ha arribat al final d'aquest procés. El Xavi, amb tota seguretat, està millorant la situació de quan va arribar ell. Quan va arribar ell, la situació era molt dificultosa, penosa, esportivament, econòmicament. Ja no entro en l'aspecte econòmic, perquè, evidentment, no és el meu apartat, però esportivament aquest Barça és millor que el Barça que es va trobar Xavi quan va arribar. Però no és el Barça encara que volem. Aquell Barça que ho dominava tot, que tenia seguretat amb absoluta confiança i seguretat en tot, però, esclar, tot això requereix temps i requereix que tots aquests jugadors hi entrin en aquesta dinàmica, no? No és fàcil, no és fàcil perquè, a més, és el que diem, no? El com volem fer-ho requereix molt treball i molta feina. El què volem fer-ho ja ho sabem clarament, sobretot quan discut des de fa molts anys.
Escolta, i el dia que no es pot fer el que tu vols fer, si et toca defensar-te, doncs també té un valor saber-te defensar bé, no? Que aquest any el Barça té una línia defensiva molt bona i això està bé també.
Sí, sí, sense dubte. A veure, no es tracta de renunciar a el que tu pretens, però recordem que, i tinguem molt present, que crec que només li han fet 7 o 8 gols en tota la temporada. I que això té molt mèrit. Sí que és veritat que nosaltres sempre hem pensat en mirar endavant, mirar més amb els gols que fem que amb els que no ens fa el contrari, no? És una manera de viure, de pensar, forma part d'aquesta idea a Barça, no? Mirar endavant, ser ofensius, tenir confiança en tu mateix, no pensar tant en el contrari com pensar en tot el que tu ets capaç de fer. Tot això sumat porta a una idea molt clara. Però el zero a la porteria també és molt important, no ens enganyem, i és producte, sense cap mena de dubte, no solament de que el Ter Stegen estigui molt bé, que també. O que l'Araujo estigui molt bé, que també, sinó de que hi hagi un treball defensiu per part de tot l'equip, i això és mèrit del Xavi, seguríssim.
Molt bé. Joan Vila, un plaer, com sempre, a la xerrada, eh? Gràcies per atendre'ns i fins una altra, que vagi tot molt bé.
Molt bé, a vosaltres, a reveure.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol.
Ese alboroto inconfundible de nuestra afición.
Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sona la sintonia de la Champions Sports Cope. Atenció que ja tenim a dos equips als quarts de final de la competició. Un és el Chelsea, que ahir va superar 2-0 al Borussia Dortmund, i l'altre és el Benfica, que va tornar a guanyar-li al Bruges, aquesta vegada amb golejada, 5-1. Atenció a la jornada d'avui, que tenim partidars entre el Bayern de Munic i el PSG amb 0-1 pels alemanys del partit d'anada. Tenim el company Dani Gil. Dani, bona tarda.
Hola, què tal, Joan? Bona tarda.
Que tenim de camí cap a Munic, no?
Sí, experiència immersiva, a més, perquè estic anant amb 5 desconeguts amb BlaBlaCar, perquè a França ja sabeu que hi ha una vaga general molt important durant tota aquesta setmana. Els serveis estan paralitzats i l'única forma d'arribar a Munic era a través de la carretera, compartint cotxe, així que camí de Munic. Ara estic a Stuttgart i en dues o tres horetes ja estarem a Munic.
Bueno, bona botifarrada de quilòmetres, no, Dani?
Sí, perquè la gent es faci una referència, seria com un viatge de Barcelona a Astúries, al voltant de 800 quilòmetres. Per tant, sí, una bona pallissa, però s'ha de fer de tot per arribar aquesta nit a l'Allianz Arena.
Sí, senyor. Són futboleros els companys de viatge o no?
Sí, de fet, tots van a l'estadi. Quan em vaig ficar aquí a l'aplicació, tots estaven buscant companys per compartir despeses, així que sí, tothom estarà aquesta nit a l'Allianz. Hi ha, al principi, 3.800 aficionats del Paris Saint-Germain que viatgen a Munic. Segurament a última hora hi haurà alguns que cauran, precisament per això que et comentava de la vaga, però hi haurà una gran representació per part del Paris Saint-Germain.
I amb quins ànims van? Perquè per ells és un partit decisiu. Ja venim comentant les últimes temporades que, no diré que l'únic, però el gran objectiu del PSG és guanyar la Champions i estan allò, entre cometes, al borde de l'abisme una altra vegada, eh?
Sí, ho dius perfectament. És el tot o res pel Paris Saint-Germain. Ahir Christophe Galtier va dir que la temporada no depèn exclusivament del que passi aquesta nit a Munic, però sincerament, Joan, cal conèixer poc l'entorn del Paris Saint-Germain i l'obsessió que hi ha des de fa 12 anys per guanyar la Champions, per no adonar-se que el que passi aquesta nit marcarà el rumb de la temporada. I si no, en recordem-nos del que va passar fa 12 mesos al Santiago Bernabéu. L'escenari aquest cop és, si vols, encara més complicat, perquè el Bayern, recordem, va guanyar a 0-1 a l'anada. Per tant, el Paris Saint-Germain aquesta nit ha de ser més valent, ha de ser més ofensiu. Té la bona notícia que Mbappé està al 100% i està en el seu millor moment, i les opcions de remuntada passen fonamentalment per ell. No està Neymar, que, recordem, espera el que resta de temporada, i va ser sorprenent ahir en roda de premsa el que va dir Christophe Galtier, la sinceritat amb què va respondre sobre Neymar, perquè va dir que, tot i que a nivell ofensiu és un contratemps no tenir-lo, l'equip guanya a nivell defensiu al tenir més equilibri.
Escolta, pel que dius, la gent confia més en Mbappé que en Messi per donar-li la volta a l'eliminatòria, Dani?
Sí, sincerament, Mbappé és el gran líder d'aquest equip i Messi és un gran complement. És l'arquitecte, si vols, del Paris Saint-Germain, l'home que, d'alguna manera, connecta amb Mbappé, però el número 1, l'estrella, el que ells consideren el millor futbolista del món és Kylian Mbappé, sense cap mena de dubte.
L'última, Dani, com creus que pot afectar el procés de renovació de Messi si el PSG avui passa a l'eliminatòria o cau eliminat?
Pot condicionar, perquè jo crec que precisament Messi està esperant d'alguna manera a veure com es desencalla aquesta eliminatòria per acabar de decidir el seu futur. De totes maneres, jo crec que l'opció del Barça està pràcticament descartada. No el veig a cap altre club europeu, per tant, jo crec que ara mateix Messi està entre seguir el Paris Saint-Germain o una experiència, anem a dir, més exòtica, com pot ser l'Aràbia Saudita o els Estats Units. Però si m'hagués de mullar, ara per ara jo crec que té més números de seguir el Paris Saint-Germain que cap altra alternativa.
Molt bé, Dani. Escolta, moltes gràcies. Que gaudeixis del partit, que serà un partidàs, i bon viatge, que arribeu bé.
I esperem que no sigui l'últim del Paris Saint-Germain a la Champions, per interès professional.
Esperem que no. Gràcies, Dani.
Una abraçada, que vagi bé, Joan.
Una altra per tu. Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, avui 8 de març. No només és el Dia Internacional de la Dona, declarat per la ONU el 1975, avui estava marcat al calendari del futbol com un dels dos dies de la tornada dels vuitens de final de la Champions. I m'hagués agradat avui anar al Camp Nou i veure a Leo Messi i Mbappé, però no és possible. El Paris Saint-Germain juga a Múnich davant del Bayern. L'equip alemany va guanyar el seu grup al Barça 2-0 i 0-3 i va quedar primer de grup. I ens hem de conformar de veure la imatge per televisió, o si tens possibles o estalvis, fer una escapada a Munic i viure la imatge en viu a l'Allianz Arena. Agafes un vol aquest matí, ben d'hora, a les 7 del matí, o a primera hora a les 9:10, o a migdia, a 3:15 del migdia, la durada del vol, 1 hora i 52 minuts. Hotel, cerveseria, Hofbräuhaus. Vas i recordes el llac que està al costat del vell aeroport, agafes el metro, que et deixa 10 minuts de l'estadi, partidàs, tornes a l'hotel i demà agafes l'avió de tornada de les 12 del migdia cap a Barcelona. Aquestes podrien ser les imatges d'avui, encara que jo hagués preferit viure una vegada més un partidàs de Champions al Camp Nou avui. Barça, Paris Saint-Germain. als carrers gaudint de la festa del futbol, la Porta i el Khelaifi al Via Veneto, al Camp Nou ple, un espectacle que s'ha traslladat avui a Múnich. La plantilla no dona per més. I la qüestió és si, donada la situació de fair play financer, l'any que ve es podrà millorar o no per lluitar per la Champions. El Barça té aquesta plantilla i la Porta, a més, vol tenir el mateix entrenador. Per tant, no sembla que millori. Espero que a primers de març del 2024 aquestes alçades no hauríem de viatjar a Múnich per veure futbol en viu.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Al marge del partidàs de Múnich, avui, ho recordo, tenim també un altre interessant partit, Tottenham-Milan, amb 1-0 pels italians del partit d'anada. De seguida, el debat.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Uf, com sona, eh? Quina música. És una Harley, el mite, la llegenda. Si conduir una Harley és el teu somni, el millor finançament adaptat a les teves necessitats, ja sigui per una de nova o una de segona mà, el trobaràs a Espacio Harley Davidson Barcelona. Està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona, on a més tens taller i trobaràs roba i complements Harley Davidson. No deixis per demà el que puguis conduir avui. Espacio Harley Davidson Barcelona està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona. Consulta la pàgina web espaciohd.com. Vinga, obrim el debat amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs, bona tarda.
Valloli, bona tarda.
Bona tarda, i tenim avui també a l'abogado, com cada dimecres, el Jacinto Vicente. Hola, abogado.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, hombre, que nos va muy bien tenerte hoy, porque bueno, habrá que empezar comentando alguna cuestión para aclarar alguna cuestión técnica del caso Negreira. Te hago un par o tres de preguntas de entrada. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, diciéndolo facilito, ¿qué connotaciones tiene que la Fiscalía denuncie en el caso Negreira? Jacinto.
Pues la primera connotación es que supone que la Fiscalía, antes de que se acabara el posible plazo de prescripción del delito, y para que nadie dijera que no se ha hecho nada, lo que hace es denunciar y decir, bueno, vamos a investigar y ponemos en conocimiento del juzgado que creemos que aquí puede haber algo que no es muy muy correcto. Entonces lo hacen antes de que finalice el plazo de prescripción del delito, que creo que finalizaba en junio, y lo que hace Fiscalía básicamente es hacer algo, de momento, para empezar. Otra cosa es a dónde conduce, dónde no, eso es lo que siguiente supongo que valoraremos.
Sí, el próximo paso, que es que el juez tiene que admitir a trámite esa demanda, ¿no?
Correcto, ese anuncio, correcto, esa querella. Sí, tiene que admitirla a trámite, tiene que decidir si continúa la investigación o si considera que no hay absolutamente nada y entonces no la admite a trámite. Lo que va es que si hay un primer paso, Fiscalía sí considera que hay algo. O sea,
claro. Ya,
independientemente de que cómo acabe todo esto, hemos, el nivel de reproche, pues sí que hay un primer paso a Fiscalía y considera que puede haber algo. Ahora el juez lo valora y admite o no admite a trámite. Admitir a trámite no significa condena ya. Significa que
juicio, dice, juicio, bueno, ¿no?
Significa. Primero lo que se llama la instrucción de la causa, es decir, vamos a ver qué hay aquí.
Sí.
O sea, sí que en principio esto no me parece bien, puede haber una apariencia de que hay algún tipo de ilícito penal o no, admito a trámite y vamos a instruir, vamos a investigar qué hay aquí. Y después de investigar o instruir, el juez puede decir no hay nada,
¿sí?
O puede decidir sí, lo paso a las partes porque considero que tiene que elevarse a juicio.
A juicio. Entonces, si hay juicio, pues se hace el juicio y al final el juez decide si...
Puede salir absuelto o puede ser condenado.
Sí. Si sales condenado, claro, el Barça está denunciado como persona jurídica otra vez, está también Bartomeu, está Negreira. El Barça, claro, se expone a penas que pueden ser desde multa económica hasta disolución de la entidad. Y Bartomeu puede exponerse a penas que llegan a los 4 años de prisión. Cuidado.
Correcto. Pasa es que, a ver, que te expongas a esas penas no significa de entrada que estés condenado, es lo que se llama
presunción
de inocencia.
Claro,
entonces,
claro.
El club no se arriesga, no para una persona jurídica no hay la pena de prisión. Lo que sí hay es una multa o una disolución. Disolución aquí yo no en ningún caso creo que llegue. Lo que podría haber es una pena de multa. Lo que pasa es que lo vemos lo mismo. Si hubiera una pena de multa, a nivel reputacional es serio. Otra cosa claro. Es si al final de todo el proceso, lo que hemos dicho de todo este procedimiento, que va a ser largo, si realmente...
¿Largo cuánto? No, ¿cuánto de largo? ¿Más o menos? ¿Calculas?
No se puede.
¿Estamos hablando de años por eso? O...
Sí, yo creo que años. Bien. Entonces, el tema es si va a haber prueba o no para una condena. Y lo difícil es la prueba. O sea, en este procedimiento lo que puede haber es, evidentemente, un reproche de entrada que es que hay un conflicto de intereses porque tú has contratado a un árbitro en activo. Eso puede llevar a un reproche ético. Queda fatal, huele fatal y desde luego suena fatal. Otra cosa es que en un ámbito penal, que ya la cosa es muy seria, se tiene que acreditar, se tiene que probar. Aquí la prueba, ¿cuál sería? Pues una confesión de Negreira o de su hijo, o que salieran 7 árbitros diciendo sí, a mí me utilizaban, me presionaron, me llamaron, me hicieron que intentara cambiar el resultado del partido. Porque no es solo el hecho de decir hemos contactado con un árbitro, es que se tiene que buscar alterar la competición, el resultado, para que haya el delito. Eso en el ámbito de la corrupción en el ámbito del deporte, en el ámbito de mala administración de la sociedad. Entonces, sería, bueno, se ha destinado un dinero para algo que no se acredita que sea...
Eso es la administración desleal, ¿no?, que se llama.
Exacto. Que la administración desleal, si me apuras, es un poquito más sencilla que la corrupción. Porque en la administración desleal, bueno, lo que sí es evidente es que ha habido unos pagos aparentemente desorbitados por algo que, si partimos de que no es alterar el resultado, sí que como mínimo es por un servicio que se ve exageradamente pagado.
Ya.
Ese sería otro tema. Pero, repito, en penal, lo que es en derecho penal, la posibilidad de una condena tanto a personas físicas con prisión como a personas jurídicas es algo tan grave que lo que se exige es prueba.
Ok. ¿Cómo aprenem de lleis, Tomás, tots aquests dies?
No, jo vaig anar 2 anys a Frederet en aprovados generales i jo crec que ja em quedaven 3 assignatures per acabar. No vaig entrar de res, però era extraordinari. I estic recordant de viejos tiempos. El senyor Jiménez de Parga, ¿verdad?, trucava: com està l'assumpte? Estan de huelga al juicio de Burgos. I no, venia i saltava per la finestra. Els grisos ens perseguien. Era extraordinari, la Diagonal, el Camp Nou a sota. Sí. Bueno, i una vegada vam anar cap allà i es deixava d'entrar un entrenament. Fíjate que no havia ni premsa en aquella època, no?
Sí, des de la Facultat de Dret, no? Que estava allà
a prop. Sí, sí. 200 metres, no?
Sí, sí.
I que, coño, pues, si era recordar viejos tiempos. Hombre, a veure, jo el que penso és que després del que ha dit l'abogado, que hem de dir més. Sí. És tal qual. Home, jo crec que hi ha una alarma social que alguna cosa s'ha d'investigar, sí, per no entrar en més històries, no? Dic, això és una gran conya que no s'ha vist mai, i dic, esto, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues, llavors, pues los tiempos y las formas del derecho dirán, ¿no, abogado?
Sí, o sea, evidentemente, aquí, yo insisto, hay una dificultad de probar esto.
Claro.
Sobre todo en el ámbito de corrupción. Ahora, en el ámbito de administración desleal,
ahí sí,
lo que sí parece que hay es unos pagos durante 7 años a un señor por unos servicios X, si se puede. Eso es más fácil de investigar. Y ver si en el mercado, ya sea con una pericial, ya sea con lo que se está haciendo con otros clubes en el ámbito de asesores externos...
Si eso vale lo que se pagó por ello, ¿no?
Claro. Ver si decir, oiga, lo que se paga es 50 o lo que se ha pagado son 500, ¿esto es normal o no es normal?
Sí. Ok. Cambio de tema, Xavi, que diu la porta a Tomàs que ja es planteja renovar-lo. ¿Fa falta o no cal? Esperem a final de temporada i tal, millor. I...
Home, a mi em sembla que un club metgerà més seriós el que tenia que tenir és un entrenador un cert temps. I que, escolti'm, és esto lo que hay. I suposo que aneu considerant que és el mateix inexperto que fa una mica menys, vaja, que va arribar aquí. Però, bueno, ara què vol portar un altre? No sé, a mi em semblaria lògic, no? A veure, si perd la Lliga, perd la Copa i perd el Gamper, bueno, pues ja sabem com funciona això del futbol. Però a mi em sembla raonable, no? Parlava amb l'entrenador de l'Espanyol: oiga, maestro, si té 2 anys de contracte, pues siga usted un poquito malante, estén cambiando el jinete cada 2x3, no sé, però bueno, com això està en mans del futbol, és de, com deia el president Núñez, vamos de sospesa en sospesa, sí, pues tot és possible.
Claro. Laporta dice eso por la mañana, Jacinto, y por la tarde sale Xavi y dice, nah, bueno, oye, que aquí se trata de ganar, de resultados, y oye, vamos a ver cómo acaba la temporada y ya veremos dónde estamos, ¿no?
Bueno, claro, que imaginaros la situación de que le renuevan. Por H por B, llegas a la Copa del Rey, ya lo al parto de medio bueno, o sea, eliminas al Madrid, pero llegas a la final con Bilbao Osasuna y por H por B aquel día la pierdes, la decepción es brutal. Claro, tú vas en la liga, no la ganas, pues la decepción es brutal, lo acabas de renovar. Aunque lo hayas renovado, ¿lo vas a echar o no lo vas a echar?
Hombre, claro. Luego las palabras se las lleva el viento.
No llega claro, presa, hombre. Sí.
No, lo único que serviría es que si lo renuevas, Xavi puede reclamar su dinerito. Entonces es evidente, yo tengo un contrato, tú renovas por 2 años, pues venga, vamos a negociar. En vez de 3, me va a pagar 1,5, 2. Serviría para esto, pero a nivel deportivo y de situación, si no se dan los resultados, como dice Xavi, pues evidentemente ya lo puedes tener renovado, que lo vas a echar.
Vale. Oye, la última, ¿quién pasa hoy? ¿Bayern o PSG? ¿Qué pasa? Tomás Creus. Está bueno por el partido, ¿eh?
Yo como viejo espectador de fútbol, yo más volaba al Bayern y pusaba la samarreta de Rubén Ige.
Sí, la equipa tesulera,
No, hombre, coño, no fuiste en coñas, hombre, eso es una cosa que no eyaculó, aquí pervenís ahí, que si al presidente digo que está acusado de no sé qué, de extorsionar gente y de secuestro y tal. Sí. Bueno, no sé, 2-0 cap a casa, hombre. Ara, Mbappé 90 minuts, si el Messi es mou una mica sí. I cor... bueno, pues és un partit això, que som tan aficionats a les finales anticipades, pues aquesta, claro, va 3 anys o por ahí, ¿no? Va ser Bayern
sí, no fa
gaire, PSG, sí. Bueno, pues bueno, gran partit, home.
Sí. ¿Com lo ves tu, Jacinto? ¿Qué intuición tienes?
Bueno, yo aquí dos aspectos yo pensar que yo de nacimiento aunque no mida 2,20 ni sea rubio, ni sea rubio, ni azules, ni musculado, yo de nacimiento nací en Alemania.
Ah, sí, ya lo has comentado alguna vez, sí, es verdad.
Ah, no sabía.
Sí, bueno, pues Tomás, no me has visto la foto.
Porque... Es que sí, no, pero sí. Después de Cross vienes tú.
Claro, hombre, no, yo soy más guapo todavía.
No, ¿dónde va a parar?
Es más musculado, pero...
Entonces, o sea, vas con el Bayern también.
El segundo equipo es el Bayern.
El Bayern.
Entonces, entonces yo voy con el Bayern. Otra cosa es que, bueno, lo que decía Tomás, ¿no? Con Mbappé 90 minutos, pues da juego el partido.
Sí, sí, sí.
Sí. Pues, sí.
Molt bé. Ens divertirem. Tomás, Jacinto, gràcies als dos.
A vosaltres, una abraçada.
Una abraçada. Adéu, seguim.
El Barça ja porta 9 punts d'avantatge al Madrid i la propera parada a la Lliga és un camp complicat. Seguiu el camí al títol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini, Dani Ruiz Bazán.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Qui no té l'eina no fa la feina, però tu sí que tens l'eina amb els fons Next Generation i Acció, l'agència del govern per la competitivitat de l'empresa. Descobriràs noves tecnologies per poder transformar el teu model de negoci per seguir essent competitiu. Entra a acció.gencat.cat i ho tindràs tot a un clic. Vinga, que abordem la informació de l'Espanyol. A 18 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Estem a 3 dies de que l'Espanyol visiti el Santiago Bernabéu i tenim protagonista a Sportscope. Saludem a Joselu, l'home gol de l'Espanyol. Joselu, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues todo bien, disfrutando el calor de Barcelona.
Hombre, hoy sí, ¿eh? Hemos pasado hoy semanitas sí. De frío, pero esto ya mejora, ¿eh?
Esto está mejorando y la verdad que se agradece, sí.
¿Buen entreno hoy o qué?
Sí, buen entreno. La verdad que cuando amanece un día así, pues hay que disfrutarlo.
Hay que estar fuerte para el sábado, ¿eh, Joselu?
Sí, sí. Hay que comer bien esta semana.
Oye, ¿cómo estás tú? ¿Estás a tope ya o qué?
Sí, bien, bien. Ya he recuperado al 100% y, bueno, ya otra vez volviendo. Y, bueno, una pena porque la verdad que fue un momento que no me lo esperaba, pero, bueno, esto es parte de este trabajo y, bueno, ya recuperaba al 100%, al 1000 por 1000 y ya pensando, teniendo el foco ya en el partido del sábado.
Venías metiendo muchísimos goles. Un delantero cuando tiene que parar se come un poco la olla en el sentido de, ostras, con lo bien que estaba yendo todo, con la facilidad que veía puerta, a ver si ahora se me corta la racha o no.
No, bueno, al final cuando uno tiene que parar piensas en cuánto tiempo tienes que parar y en cuándo puedes volver y intentar recuperarte lo mejor posible, porque al final, bueno, fue un sustillo bastante leve, pero bueno, al final había que recuperarlo bien. Y bueno, lo otro no me preocupa. Al final está claro que cuando haces goles, pues yo soy de las personas que está convencido de que siempre los vas a seguir haciendo. Entonces, bueno, he tenido un partido y medio que me ha servido para verme cómo estaba y para un poco para ver cómo volvía de la lesión. Me encuentro al 1000 por 1000, o sea que está completamente olvidado y ya pensando en otros objetivos.
El amigo Martín ha aguantado el tirón, ¿eh? Ha metido goles, ¿eh?
Claro, al final sí. Martín es un jugador con muchísima calidad. Al final ha estado jugando en el Barça y al final por esos clubes pasan jugadores con grandísimo talento, y al final, bueno, pues Martín tiene unas condiciones que nos ha dado estos últimos partidos, pues que al final el equipo pues se lo ha puesto en la mochila y ha tirado de él.
Oye, ¿te gustan las estadísticas y tal, los precedentes en el fútbol y tal, o no? ¿O no haces mucho caso a eso?
Bueno, depende. Algunas sí y otras pues intento no escucharlas.
¿Sabes cuántos años hace que el Español no gana en el Bernabéu? Bueno, ¿esa la sabes o no?
Esa no la sé, pero bueno, al final eso...
¿Te la digo o no lo quieres ni saber?
¿Cuánto? A ver.
27 años.
Bueno.
¿Eras tú? ¿Tú tenías que 5 años o 6 o así?
6 años. Bueno, seis años. Pero es que al final también hacía 14 años que no puntuábamos en el Camp Nou y mira, sí. Este año ha llegado. Yo he ganado al Madrid en Valdebebas con un equipo inferior al que tenemos ahora. Al final el fútbol es 11 para 11 y creo que el que menos errores cometa creo que se puede llevar el partido. Al final el fútbol es fútbol y es bonito por lo que es.
¿Sabes qué pasa? Que Jordi Lardín está ya harto de que cada vez que el Español visita al Bernabéu le llamemos, porque él fue el que metió el gol de la victoria en aquel último partido, en aquella última victoria del Español allí, y está deseando ya que alguien coja el relevo. Y, bueno, y pues, tú puedes
me lo,
coger
me lo puede pasar a mí, me lo puede puedes... pasar a mí si quiere, o a cualquiera de mis compañeros, me da igual.
Estaría pero, bien, ¿no? ¿Te imaginas?
Estaría bien. Bueno, al final el fútbol es ilusiones y es creer, ¿no? Nosotros creemos en que podemos ganar el sábado, ¿por qué no? Y ahí estaremos peleándolo y cuando acabe el partido, pues Dios dirá lo que pasa.
Oye, la mentalidad correcta para ir al Bernabéu es, bueno, sin presión, es un campo que tú visitas y en teoría cuando haces cuentas con esos 3 puntos en principio no cuentas, ¿o no? Hay que mentalizarse a tope tal y a batallar ahí.
Yo cuento siempre con los 3 puntos. Yo quiero ganar todos los partidos. Me da igual contra quién sea el rival. Creo que hemos demostrado este año que podemos plantarle cara a cualquier equipo. ¿Y por qué no le vamos a poder plantar cara al Madrid? ¿Que será un partido difícil? Claro, muy difícil, seguro. Pero nosotros también se lo pondremos difícil a ellos.
Ellos tienen el Liverpool la semana que viene. Igual la cabeza y tal, ¿no? Esas
sí,
cosas que
no podemos pensar en eso. Porque ya. Me ha pasado anteriormente, sobre todo en Inglaterra, de pensar que un equipo tiene el Champions o tiene no sé qué y te acaban metiendo 5 porque tú te relajas pensando que ellos están mal. Y sí. Es completamente mentira, no podemos pensar en eso.
Bueno, oye, que estáis a 2 del descenso, pero hay un montón de equipos ahí entre vosotros y la Almería, que es quien marca el descenso. Venís
Estamos 10 a 2 del descenso.
Sí, no, está eso. Es una batalla tremenda, José Lu. Aquí, sí, claro, es que fallas un día y estás abajo, ganas 2 partidos seguidos, te vas para arriba...
Este año está muy apretado todo y bueno, eso es el nivel, ¿no?, que está teniendo este año Primera División. Es muy difícil ganar, es muy difícil hacer goles, es muy difícil todo este año. Y bueno, la pelea está bonita y esperemos que nosotros no tengamos que luchar por ella.
¿Crees que va a ser batalla hasta el final o les puedes dar esperanzas a la gente de que a lo mejor llegamos a la recta final tranquilos?
Bueno, quedan 15 jornadas, ¿no? 15 sí. Jornadas, bueno, al final queda bastante y, bueno, esperemos que 3 se vayan despistando ya. A nosotros nos vale.
Oye, el calendario es, lo he mirado antes, Real Madrid, Celta, Girona, Athletic Club y Betis. Uf, viene un trámite duro, ¿eh?
Bueno, es que te repito lo mismo. Creo que todos los partidos este año en Primera División son complicados. Al final, tú analizas un poco con la primera vuelta. En Bilbao ganaste allí, Betis ganaste en casa. Girona empataste, Celta empataste. Bueno, al final, si tenemos que sumar otra vez 8 puntos de 12, pues yo los firmo ahora mismo. Al final, bueno, todos los partidos son complicados. Sabemos de la dificultad que tiene, sobre todo el tramo final de Liga, porque todos los equipos pues van a querer dar ese empuje al máximo. Y bueno, nosotros tenemos que estar concentrados al 100% para... conseguir la victoria todos los fines de semana y que nos aleje de los puestos de ahí abajo.
Ok, José Lu. Oye, muchas gracias y a ver si el domingo cogemos el periódico y vemos ahí José Lu coge el relevo de Jordi Lardín.
Ojalá, ojalá. ¿Vale? Muchísimas gracias.
Suerte, gracias.
Nada, a vosotros, gracias.
Chao.
Hasta luego.
Hasta luego. Tinc el Juan Arias també per aquí. Hola, Juan, bona tarda.
¿Qué tal, Mayuri? Bona tarda.
A nivell esportiu, alguna novetat a l'Espanyol?
Pues regreso a los entrenamientos preparando el partido, como comentabais, con José Lu del Bernabéu, con las bajas seguras de Keydy, Vare y Pedrosa, y la duda de Brian Olivan con un golpe en la pierna izquierda, aunque parece que no va a llegar a tiempo en su lugar. Ya dijimos que seguramente jugaría Cabrera. Esta mañana también se ha sabido que Puado tenía alguna indisposición, pero no parece que sea algo que le impida estar contra el Real Madrid. Mañana, vuelta a los entrenamientos y en rueda de prensa de un jugador por confirmar. Y un apunte más, la Liga ha denunciado al Español por insultos al meta del Mallorca, Predrag Rajkovic, por parte de unos 500 seguidores blanquiazules en el partido frente al conjunto balear.
Tenim doble duel catalano-madrileny en aquesta jornada. Albert Díez, hola.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Què passa? Que el Girona Atlètic de Madrid queda lluny encara, eh?
Sí, ens queda lluny. Et deia que la setmana, en funció també de la informació que generi el Girona, se'ns pot fer llarga. Tirant del fil de Bernardo, que ahir el vam escoltar perquè presentava la seva renovació fins al 2024, i també al fil del que deia ara José Lu, 11 és el Girona, 30 punts, no està malament, 30 punts, però clar, 5 per sobre del descens, tenim present que entre l'11, que és el Girona, i el 18è n'hi han aquests 5 punts. Rival difícil a Montilivi, queden 14 jornades, d'aquestes 14, 7 a casa i 7 fora. Veurem com gestiona Mitchell el proper 11. Ve de complir el Girona el partit sent a Getafe. El dilluns vinent veurem si repeteix 11 o no. Ho va fer a camp del conjunt madrileny, però va haver-hi molts errors en defensa, va estar molt tova la defensa del Girona, amb la qual cosa no descarto que hi hagi algun canvi. És més, veurem com articula jugant a casa també la part atacant. Li va donar pocs minuts a Estuani, però és cert que el Tati Castellanos ve jugant bé. Pot tornar Ángel Herrera, ho veurem. Pot tornar a la convocatòria després de lesió. I també és notícia avui que un dels jugadors destacats, un dels fitxatges al mercat d'hivern, Víctor Sigankov, ha estat convocat amb la selecció ucraïnesa per disputar el partit de classificació per l'Eurocopa de 2024 contra Anglaterra a Wembley el dia 26 de març.
Perfecte. Una cosa més abans de la pausa. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ha recollit algunes de les moltes iniciatives que relacionen esport i Dia de la Dona en el dia d'avui. Sílvia.
Els escuts dels clubs catalans s'han tenyit de lila a les xarxes socials. El Barça, el Girona, l'Espanyol fins i tot fa descomptes especials per dones a la seva botiga, la penya llença un missatge reivindicatiu, no som ni jugadors ni jugadores, som esportistes. A l'Espar Girona, Laia Palau i Irati Etxarri demanen igualtat en el món laboral, i en el cas del Barça s'ha creat especialment un color, en col·laboració amb l'empresa Pantone, que és la guia universal de colors. És el lila Barça, que neix de la suma del blau i el grana, i ha tenyit les instal·lacions del club, les xarxes, la web. A més, Robert Lewandowski i Mapi León han llançat un missatge contra l'acusament que arriben las donas a las charchas.
Seguiremos reivindicando nuestros derechos por un objetivo claro, que todas las mujeres que vengan puedan llegar aún más lejos de lo que llegaremos nosotras.
Equality is in our colors.
La igualdad es als nostres colors.
Un buit tema de celebració en un any on s'han aconseguit fites com l'equiparació salarial en algunes seleccions, com la de futbol dels Estats Units, la designació d'una dona per arbitrar el Mundial de Futbol amb Stéphanie Frappart o el retorn del Tour de França femení.
Gràcies, Sílvia. Adeu. I felicitats per la part que et toca.
Gràcies.
Fins aquí al futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este fin de semana...
Oye, este sábado, este domingo, 22 grados.
Buen tiempo de juego.
Maravilloso.
Este sábado, Real Madrid-Español.
Vaya cabezazo del casi debutante.
Y el domingo, Athletic Club Fútbol Club Barcelona.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
¿Has visto golondrinas? Yo he visto una.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Has llegado ya. Me están reclamando el pedido.
El GPS marca Agapito Méndez 28, pero no hay nadie.
En Álava.
No, Ávila.
¡Ay, madre!
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Este jueves 9 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, vive la tarde de COPE en directo desde GSK, compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación responsable. Conecta con tus riñones y descubre más sobre la enfermedad renal crónica, sus complicaciones y su impacto en la calidad de vida. Todo en la tarde de COPE, este jueves 9 de marzo, con GSK. Conecta con tus riñones. Si quieres saber más, visita pacientes.gsk.es. Para más información sobre las enfermedades, consulta con tu médico.
Albert, molt emotiva, no?, la retirada de la samarreta de Pau Gasol a Los Angeles.
Més d'una llagrimeta, i no només de Pau Gasol, sinó dels assistents a aquest partit entre els Lakers i els Grizzlies. Els Lakers, l'equip amb el que Pau Gasol, la franquícia nord-americana, va guanyar dos anells de campió de la NBA. I els Grizzlies, l'equip que li va donar la primera oportunitat a la millor lliga del món. Et dic que més d'una llagrimeta ha caigut en tots els que estaven, i òbviament en Pau Gasol, que al descans va tenir 5 minuts abans de veure retirat el número 16 com pujava l'Staples. Es diu Crypto.com per motius de patrocini, però és l'Staples de tota la vida. Abans, també, el discurs de Pau, la resposta de tot el que significa a pregunta de la cadena COPE.
Sin duda es uno de los momentos más, que más difícil me está siendo de gestionar, ni de digerir, porque como tú dices, ¿no?, pues yo soy una persona bastante estable, comedida. Y esto, claro, la emoción que me genera esto y los sentimientos que me generan son sentimientos ajenos. Ajenos i sentimientos muy fuertes.
Ja està la samarreta de Pau al costat del 8 i del 24 de Kobe Bryant. Moltíssima emotivitat, com apuntàvem. I ara falta que retirin també el 33 els Grizzlies del seu germà Marc Gasol, que es van comprometre els Grizzlies a fer-ho, però de moment no hi ha data. Un dels moments històrics d'aquesta temporada a nivell de l'esport, a nivell d'un esportista català. Jo crec que encara no tenim la dimensió, o no coneixem, no sabem la dimensió exacta del que s'ha viscut aquesta nit matinada aquí a Espanya amb la retirada del 16 de Pau Gasol.
Ho anirem païnt a poc a poc. Escolta, tornem cap a casa nostra, cap a Europa. Va palmar el Barça a la pista d'Olympiacos.
Sí, una nova derrota. Veient el partit amb el 77-70, és la novena derrota a Europa aquesta temporada. S'han perdut els dos partits davant l'Olympiacos, el primer al Palau i el d'ahir a Grècia, al Pireu. Sembla que el Barça, al final, davant alguns equips, com és el cas del de Barjoques, li dona pel que li dona. Va entrar bé el Barça al partit. És cert que aquesta bona entrada no va estar acompanyada de l'encert en el tir exterior, però va anar de més a menys el Barça. Al segon quart només va anotar 7 punts. Va entrar el partit a la segona meitat. El Barça, guanyant d'11, va capgirar Olympiacos, tot i que va defensar bé el Barça el millor jugador, un ex del Barça, per cert, màxim anotador de la competició, com és Bezenkov. De res van servir els 19 punts de Niko Mirotić. Problema que ara Olympiacos li treu una victòria al Barça, més l'Avaraix. El discurs del vestidor en veu de l'entrenador del conjunt blaugrana, Saruna Jasikevičius.
Como siempre, los grandes partidos, unos pequeños detalles, ¿no? Yo creo que estuvimos ahí muy igualados por mayoría de dos minutos, ¿no? Yo creo que al final ha podido meter ellos algo más que nosotros. Al final, algún momento había que no estuvimos muy bien en ataque. Después hemos encontrado tiros. Algunos podíamos meter.
L'autocrítica o poca autocrítica de Saruna Jasikevičius, el Barça que torna a jugar divendres, aprofitant aquesta tournée de Grècia, se'n va cap a Turquia, espera un altre rival complicadíssim com el Fenerbahçe.
I avui tenim el Joventut a l'Eurocup i el Manresa a la Champions.
Sí, a l'Eurocup, torna a la competició un mes després, juga com a puntes el Joventut, la penya davant el Burg francès, a pista del conjunt francès, a 7:45, un equip que ja va vèncer a Badalona 80-85, és partit de la 15a jornada de la competició, queden 4 pel final, la penya segon no 9 victòries, Burg tercer amb un triomf. Veurem com es dona aquest partit, perquè ja està classificada per la següent fase el conjunt de Badalona, però ha d'intentar pujar posicions si pot optar a la primera plaça. I el Baxi Manresa, que juga partit de Champions a les 6 de la tarda a la pista del Başakşehir de Turquia.
Acabarem amb tennis, Juan, que tenim en marxa Indian Wells, on Alcaraz començarà a buscar recuperar el número mundial.
Sí, Alcaraz debuta el sábado contra el vencedor del Kokkinakis Holt, que vienen de la fase previa. En caso de clasificación, jugará el lunes en tercera ronda, y si sigue progresando, tendrá partido de octavos el martes, y el jueves sería el cruce de cuartos. En su camino pueden citarse con Griesport, Murray, Carreño, Aliassime o Taylor Fritz, que es el vigente campeón. Por su parte, la catalana Paula Badosa, ganadora del 2021, se estrenará contra la vencedora del choque entre la granadina Parrizas y la italiana Cocciaretto, que se juega mañana. Lo más destacado es que hoy comienza el cuadro principal de este torneo de Indian Wells, un torneo marcado por la ausencia de Novak Djokovic, que no ha obtenido la autorización del gobierno norteamericano para jugar al no haberse vacunado contra la COVID. También será baja para Miami por idéntico motivo. Además de Djokovic, son baja Nadal, Kyrgios, Korda o Cilic.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Arribarem a les 4 d'última hora, Albert, alguna cosa?
Vinga, ja que tenim un més que interessant, Real Madrid-Espanyol, que avui ha passat José Lu, el vestidor del conjunt blanquiblau, per aquests micròfons. Benzema, Rüdiger i Mariano no han entrenat avui amb el Real Madrid, no perillen, estan descartats pel partit de dissabte, Alba i Mendy.
Gràcies, Albert.
A tu, Joan, que vagi bé.
Arribem a les 4, que vagi bé.